Matí, bon dia des de Pals.
Bon dia de patró molt semblant al d'ahir. Un bon sol, una bona calor i alguna nuvolada llunyana de tarda sense conseqüència a la nostra comarca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Som a punt ja d'encetar una nova jornada. Són les 8 del matí del dijous, 10 de juny del 2021. Dèiem, nova jornada, nou programa informatiu en el que us explicarem què ha passat al llarg i ample de la comarca en les últimes 24 hores i probablement també alguna previsió del que passarà al llarg de les properes 24 hores. Parlarem de vacunes, parlarem de platges i calell i restriccions. Parlarem també de la festa de la Revetlla de Sant Joan. Parlarem també de la Caixa de Festivals de Música. Parlarem una mica, en definitiva, del Batec, diari del Baix Empordà. Des d'ara i fins a les 9, el supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. I abans d'entrar en matèria, saludem la redacció amb la que avui farem aquest relat informatiu del dia. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem a punt per explicar-vos que faran vacunacions sense cita prèvia a Palafrugell, la Bisbal i Torroella, Anna.
S'hi poden apuntar les persones de més de 45 anys i per participar-hi cal pertànyer a una de les àrees bàsiques de salut, no haver rebut cap dosi de la vacuna, no tenir tampoc cap cita programada i no haver passat la Covid en els últims 6 mesos. Les persones interessades en vacunar-se sense cita prèvia s'hauran de presentar en el punt de vacunació corresponent i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu.
Anna ha preparat un resum exhaustivíssim de com funcionarà aquest procediment per vacunar encara a més persones, perquè, tot i que a vegades un té la sensació que això de la Covid ja és història, no, la Covid és aquí i seguim encara en procés de vacunació. Dèiem, Palafrugell, la Bisbal i Torroella. I a Palafrugell no tancarà les platges, ho sabíem ahir, de Calella, Llafranc i Tamariu aquest estiu, en cas de completar l'aforament, Eugènia.
Ho avança Ràdio Capital. Sí que hi haurà, però, agents cívics per controlar quantes persones hi ha a les platges i poder-ne informar a través de l'aplicació del mòbil que es va crear l'any passat. Recordem que a Begur sí que es tancaran les cales d'Aigua Blava i Setuna en cas que l'aforament es completi i es mantindran les mesures de l'any passat.
Recordeu que aquesta aplicació va ser, jo crec que, un dels èxits de la gestió de la pandèmia en el marc de les platges de l'any passat. Les coses, quan es fan bé, també s'han de dir, i en aquest cas es va fer molt bé, una aplicació que va funcionar molt bé i va mantenir una mica el control de quanta gent es podia arribar a concentrar a les platges del municipi. Doncs bé, ho deia l'Eugènia, aquest any hi haurà aplicació, però no hi haurà restriccions. L'aplicació serà a títol informatiu. I no marxem de Palafrugell, i ho coneixíem a través de la seva emissora municipal, la Casa Rosa de Calella, a punt de ser de color blanc. Tot i així, l'Ajuntament es posiciona en contra i espera tornar-li el seu color original, Sandrin.
Sí, aquesta setmana han començat a pintar de blanc la Casa Rosa de Calella de Palafrugell, que feia almenys 60 anys que era de color rosa. El fet és que la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat ha dictaminat que els immobles del front de litoral han de ser de color blanc.
Doncs una mica més de detall d'aquí a una estona. I s'habilita un espai per tirar petards. Això passarà a la platja Gran de l'Estartit.
Aquesta proposta ve de la mà de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit en prol d'una revetlla més segura per tothom.
Gràcies, Jordi, i més amb més informació, ampliarem aquesta informació d'aquí a una estona, i a banda de la Revetlla, recordeu que a la platja de l'Estartit hi haurà també concert del festival Ítaca. I a les 8 del matí i 4 minuts us expliquem que la Caixa, l'entitat bancària, rectifica i mantindrà oberta la seva oficina bancària al poble de Calonge.
La Caixa ha mantingut moltes reunions aquesta última setmana amb l'Associació de Comerciants de Calonge, que van fer pressió des que l'entitat va anunciar el tancament de l'oficina per concentrar les seves activitats a Sant Antoni. Després d'aquestes diverses reunions amb els comerciants, la Caixa finalment ha rectificat i mantindrà oberta la seva oficina a Calonge.
Passen 5 minuts de les 8 del matí, esteu escoltant el Supermatí. I a les portes de l'estiu, l'estiu és sinònim de festivals, veiem fa un moment, per Sant Joan, l'Ítaca, però també hi haurà el Portal Blau, Cap Roig, Portaferrada. Vaja, en definitiva, una munió, una quantitat ingent de festivals que ara la Costa Brava, que ara han decidit els festivals del Pirineu Gironí i de la Costa Brava, ara que es reactiven, dèiem, es reforcen la seva promoció i ho faran sota la marca CBG Festivals.
Més de 30 festivals de música, teatre, dansa, circ, màgia i humor de la demarcació de Girona es promocionen amb la renovada marca Costa Brava Girona Festivals.
Doncs també ho ampliarem d'aquí una estona i posarem una mica més el focus en un d'aquests festivals, un que concretament es va anunciar ahir, el Musicat de Pals, que portarà 4 concerts gratuïts de Bet, Ginestà, Increscendo i també de la formació Reggae per Chics.
El cartell del festival, que es farà del 3 de juliol al 20 d'agost, es completa amb els Amics de les Arts i Sant Josecs, que valdran 12 i 3 euros respectivament. Els concerts es faran a 2 escenaris diferents del poble, la plaça Catalunya i la zona del pavelló.
Sant Josecs, Arizona, Mississippi, Sant Josecs de la Bisbal, també serà a Pals, i no és un festival musical, però és un festival gastronòmic i un festival pel paladar, tot allò que té a veure amb la gamba i la seva fira, la Fira de la Gamba de Palamós, que s'ajorna fins al mes de setembre.
Bueno, en Fira de la Gamba entenem que és un espai on la gent hi va fer una experiència gastronòmica, no? I no l'entendríem d'una altra manera que no fos amb una, com hi hagi molta més obertura i amb un espai molt més obert i on sí que allà hi puguem tenir gent. Potser...
Doncs escoltàvem un dels representants d'aquest esdeveniment justament parlant dels motius pels quals s'ajorna el mes de setembre. I abans de tancar la portada del Supermatí d'avui, explicar-vos també que Palafrugell obre un procés participatiu per actualitzar el reglament del Consell Escolar Municipal.
L'actual reglament es va fer ara 15 anys i es considera que és hora d'adaptar-lo als temps actuals. Per tant, l'Ajuntament de Palafrugell ha obert dins el seu web un espai de participació i consulta sobre aquest reglament.
El sumari del Supermatí, sabeu que té música, que té opinió, té notícies i té temps també pel temps. Ja li hem sentit la primera veu, just obria el programa. Ara volem saludar-lo com Déu mana. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Sembla que la calor ja ha arribat per quedar-se. Quins són els detalls de la previsió del temps per avui?
Ja fa alguns dies que les previsions parlem d'ambient estiuent i avui el temps tornarà a complir aquesta condició. Tot i les nuvolades de tarda que quedaran lluny de nosaltres, l'atmosfera ja comença a escalfar-se i els dies es van fent més llargs. Les dues premisses bàsiques que anuncien que tenim el solstici d'estiu a prop. Avui dijous serà una jornada amb predomini del sol i la calor del migdia portarà els termòmetres a passar dels 30 graus a la comarca del Baix Empordà. Avui també notarem l'ambient càlid amb temperatures mínimes que podran pujar fins als 15 graus. Així doncs, pocs canvis a la meteorologia del dia, només alguna nuvolada llunyana de tarda i la previsió d'un divendres no gaire més canviant, amb nuvolades que afectaran a les comarques més interiors gironines.
Doncs jo tenia una mica, deia, si tenim dades fem cas a les dades, si tenim opinions fem cas a la meva. Ara nosaltres hi posem dades. En Marc deia, avui serà un dia similar al dia d'ahir, doncs posem-hi dades que ho ratifiquen, que apuntalen aquesta opinió. Ahir engegàvem el dia amb una temperatura de pràcticament 19 graus al nord de la comarca, a la frontera amb l'Alt Empordà, al poble d'Albons, doncs bé, 18,6 marca avui el mercuri també a Albons, per tant, pràcticament mimètica la temperatura que tenim al nord, però és que la temperatura que tenim al sud de la comarca del Baix Empordà és també la mateixa, 17 graus a Sant Feliu de Guíxols. I si anem cap a la banda est, a Begur, en aquest cas, la temperatura és de 16 graus, i cap a l'interior, a Corçà, la temperatura és de 17. Per tant, homogeneïtat tèrmica, temperatura estable, similar a la que teníem just el dia d'ahir, avui, que és dijous, que és 10 de juny del 2021. Som-hi! I som-hi amb l'opinió, dèiem, no? Per descartament, notícies, previsió del temps, també comentari d'opinió que avui ens porta l'escriptor bisbalenc Pere Maruny.
Ara que torna la calor, que la canalla surt de les escoles a l'hora de dinar per no tornar-hi i que les mosques ja comencen a entrar a casa en munió, se'm connecta de manera automàtica al mode estiu de configuració. És inevitable quan vius a la comarca, on a l'estiu, més que la primavera, és quan brolla tot. I aquest any ho farà per partida doble, perquè la pandèmia i un any a casa i quin desastre tot. Celebrarem que hi som. Però després del brindis el que ens queda em fa por. perquè de les lliçons que semblava que havíem après de la pandèmia no en queda ni el record, perquè veig la prepotència dels qui venen a presumir d'Audi, perquè penso en tots els amics i amigues que treballaran de sol a sol un parell de mesos, tres amb sort, i tot el que hauran d'aguantar sense queixar-se i per partida doble, que ja veiem que pugen forts. Temo l'arribada massiva indiscriminada de gent que de tant que tant se li fot ser aquí com a qualsevol altre lloc, que trepitja el país no com a amic, sinó com a conqueridor. Em fa por perquè tornarem a rebentar la capacitat de càrrega del territori i amb ella tota la bellesa del nostre paisatge, que quedarà en punt mort. Em fa por viure un déjà vu desagradable, on tot està massa vist però res no canvia, perquè quina mandra canviar les coses, viure en un món sostenible, fer una república de debò. Ah, però després vindran els grans números a maquillar-ho tot i el mal temps bona cara i tal dia farà un any. Un any que ja haurem viscut mil cops.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
La veu sempre crítica d'en Pere Maruny a Ràdio Capital en el supermatí, just per encetar aquest programa i just al moment abans de posar-hi una mica de música, la cançó del dia que avui arriba de la mà d'Eva Max. Música que Eva Max que comparteix Every Time I Cry, la seva primera cançó del disc Heaven and Hell.
I had a dream that I was sinking slow motion. Every superficial moment I get overwhelmed in all the messy emotions. It's true that I never noticed. Every time I cry I get a little bit stronger. Devil on my shoulder, shoulder. Oh, not anymore. When the voices get loud, I'm turning them down. Feel good in my body forever and ever. When the tears start to fall, I'm catching them all. And I know the future is better, 'cause every time I cry, I get a little bit stronger, stronger, a little bit stronger.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
El Festival Ítaca us proposa 3 nits de concerts a Gualta. Nit empordanesa amb Masoni, Sant Josecs i Jordi Serradell. Talent quilòmetre zero per una nit de festa. Nit jove amb The Tyets, Ariana Abecassis i Galgo Lento. Promeses de l'escena musical catalana. I tancarem el cap de setmana amb Núria Graham, que avança temes del seu nou disc. Del 4 al 6 de juny. Entrades a itacacultura.cat.
Saps que al juny Google posicionarà els webs segons la seva usabilitat i velocitat? Si vols que el teu web voli i es posicioni a les primeres pàgines de Google per guanyar clients, contacta amb nosaltres. 684 041 799 684 041 799 o visita el web creativa.cat. Creativa Online. Som especialistes optimitzant webs. No et quedis enrere.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la ràdio capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Supermatí, ràdio capital de l'Empordà, Miquel 40.
És un quart de nou del matí. Salut organitza noves jornades de vacunació sense cita prèvia, en aquest cas, a diversos punts del Baix Empordà. Concretament, passarà a Palafrugell, a Torroella i a la Bisbal. S'hi podran apuntar persones de més de 45 anys, Anna.
Sí, estan adreçades a franges d'edat concretes i per participar-hi cal pertànyer a una de les àrees bàsiques de salut, no haver rebut cap dosi de la vacuna, no tenir cap cita programada i no haver passat la Covid en els últims 6 mesos. Les persones interessades en vacunar-se sense cita prèvia s'hauran de presentar al punt de vacunació corresponent i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu.
Repassem quins són aquests punts de vacunació. Comencem per Torroella.
A Torroella la vacunació es farà al pavelló esportiu municipal de Torroella els dies 15 i 17 de juny, en un horari de 9:45 del matí a 7 del vespre. Està adreçada a les persones d'entre 45 i 59 anys del conjunt de poblacions de l'àrea bàsica de salut, que són Torroella de Montgrí, Fontanilles, Gualta, Jafre, la Tallada d'Empordà, Serra de Daró, Ullà i Verges.
A la Bisbal es farà en el pavelló Firal.
Sí, es farà els dies 18 i 21 de juny de 9:45 a 7 de la tarda. Per la franja d'edat, en aquest cas, d'entre 45 i 49 anys. Hi podran accedir totes les persones de la Bisbal d'Empordà, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Foixà, Palau-sator, Parlavà, Rupià, Ultramort, Ullastret i Polvellac.
I per acabar el repàs, anem a Palafrugell.
A Palafrugell es farà el pavelló annex del poliesportiu els dies 21, 22 i 29 de juny. També en un horari de 9:45 a 7 de la tarda i pel col·lectiu de 45 a 49 anys. Estarà obert a veïns de Palafrugell, Begur, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent. La primera experiència de marató de vacunació sense cita la va realitzar l'equip de serveis de salut integrats del Baix Empordà a la Bisbal el passat 26 de maig. Davant dels bons resultats obtinguts, s'ha decidit repetir la iniciativa i ampliar-la també a altres municipis. Cal recordar que durant aquella jornada es van vacunar 642 persones de la franja dels 50 a 59 anys. Això va permetre augmentar la cobertura d'aquest grup a l'àrea bàsica de salut de la Bisbal un 30% en un sol dia, passant d'un índex de vacunació del 43% al 73%.
Gràcies, és un quart i tres minuts de nou del matí.
Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como él. Está tan cerca al cielo que parece que ha sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos el día que tú seas mi mujer. Y así podrás saber cómo es el cielo viviendo en mi casita de papel. ¡Qué feliz!
Doncs la veritat és que no és de paper, sinó que és de ciment, de formigó i del que són les cases, sobretot les cases que són fetes de fa 60 anys. I les cases, en aquest cas, hi ha una cosa que sí que té, que és comparable al que explica aquesta cançó, una casa que es veu gairebé des del cel, que és la ubicació davant del mar. Hi ha una casa a Calella, una casa que és famosa o coneguda pel seu color rosa. Doncs bé, aquesta casa està a punt de canviar de color i això que podria ser una anècdota, doncs no ho és tant, perquè fa 60 anys que aquesta casa és de color rosa. Per què es canvia de color? Doncs ara us ho explicarem. El que sí que ja us avancem és que l'Ajuntament es posiciona en contra d'aquest canvi i espera tornar-li el seu color original, Sandrine.
Així és, aquesta setmana han començat a pintar de blanc la Casa Rosa de Calella Palafrugell, que feia almenys 60 anys que era de color rosa. El canvi de color d'aquest edifici, icona del municipi, ha generat controvèrsia. El fet és que la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat ha dictaminat que els immobles del front del litoral en el qual es fan obres han de ser de color blanc. Lluís Ros, regidor d'Obra Pública, així ho va explicar a Ràdio Palafrugell.
Casa Rosa, es van fer una sèrie d'obres i el nucli, aquest nucli del front litoral de Calella, és un vecín, i com a vecín una de les normes que té és que les cases han de ser de color blanc.
Doncs sabem quina és la posició de l'Ajuntament, però volem saber també què en pensa la gent del poble. Bé, escoltarem d'aquí un moment què pensa la gent del poble, però vaja, sí, en definitiva, què és el que pensa la gent de Palafrugell?
De fet, la xarxa social s'entredreçó de la transformació de l'immoble i la majoria dels comentaris s'han mostrat contraris al projecte. Cal destacar que l'Ajuntament s'ha posat del cantó del poble i Ros va recalcar que el consistori va lluitar des de la tardor del 2020 perquè el patrimoni cultural canviés de parer. L'alcalde va fins i tot aportar proves gràfiques que demostren que l'edifici és de color rosa des de l'any 60.
Nosaltres, en previsió de tot això, i tinguent en compte el que deia al principi, que és com un referent, no?, un referent de Calella, doncs vàrem fer a copi d'una sèrie de fotografies i filmacions, les primeres que es van fer color, que són dels anys 60, i els hi vàrem transmetre a Cultura Girona, dient i explicant el perquè d'aquella Casa Rosa i que ens agradaria mantenir el color. Ens ho vàrem denegar. Varen fer una segona aportació, i perdó, això parlo de mesos enrere, Això parlo de la tardor passada. Ens ho van denegar la primera vegada, ens ho van denegar la segona.
Ja sabem què pensa la gent a través de les xarxes, sabem què ha dit l'Ajuntament a Cultura. Què pensa fer ara l'Ajuntament per intentar revertir aquesta situació?
Lluís Ros insisteix que, malgrat que l'Ajuntament no pot pintar una casa particular, seguirà buscant la manera de fer-ho.
Home, de fet, a veure, l'Ajuntament pintar una façana particular no pot fer-ho de cap manera, no? Però, arribat a aquest punt, bueno, hauríem de parlar-ne a veure si com a motiu que diguem de referència per tota la gent, tots els vilatans, doncs si valdria la pena buscar la fórmula perquè tornés a ser rosa.
Pasaremos la noche en la luna viviendo en mi casita de papel viviendo en mi casita de papel de papel.
La casita de papel. En la veu de Raúl Abril i su orquestra, tot i que el tema era original de Jorge Sepúlveda. És un quart i mig de nou del matí. Obrim tram per explicar-vos més notícies. Per exemple, que s'habilitarà un espai per tirar petards a la platja gran de l'Estartit durant la revetlla de Sant Joan, Jordi.
S'habilitarà un espai a la platja gran de l'Estartit per tal que el llançament de petards sigui una activitat més controlada. En aquest espai és on es farà després la tradicional foguera de Sant Joan. D'aquesta manera es vol apel·lar a que qui vulgui tirar petards ho faci en aquest lloc delimitat i així tothom pugui gaudir lliurement d'aquesta nit tan especial amb totes les mesures de seguretat requerides. Com els altres anys, hi haurà un punt per atendre emergències sanitàries situat al passeig marítim. També està disponible al web de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit la programació d'actes del 23 de juny, que consistirà en a les 8:05 l'arribada de la Flama del Canigó, a les 10:15 l'encesa de la Foguera de Sant Joan i a les 10:30 l'espectacle de drons Flock Technology, el primer passi del qual serà ara a aquesta hora i el segon serà a les 11.
Gràcies, Jordi. Això passarà a la revetlla de Sant Joan i el que passarà al llarg de tot l'estiu és que hi haurà un munt de festivals de música. Per cert, la majoria d'ells podreu anar-hi, si teniu sort, convidats per Ràdio Capital. Mentrestant, però, us hem d'explicar que a principis de juny la Caixa anunciava que tancaria la seva oficina de Calonge per centralitzar les activitats a Sant Antoni. És l'única seu bancària que quedava oberta al municipi. Ara, però, després de moltes queixes veïnals, l'entitat ha rectificat i ha decidit mantenir també l'oficina o un servei de l'oficina al poble.
Exacte, i un dels grups que més es va queixar des del principi va ser l'Associació de Comerciants de Calonge. La seva presidenta, Almudena Páez, assegura que el tancament de l'oficina hauria perjudicat no només els comerços, sinó tot el poble. Recorda que Sant Antoni està a 4 quilòmetres de Calonge i que això seria un inconvenient pels veïns i veïnes a l'hora de desplaçar-se. Per això els comerciants han fet diverses reunions amb la Caixa per intentar revertir la situació. Almudena Páez explica que després de la primera reunió, l'entitat va proposar 2 dies d'atenció presencial i canviar el caixer automàtic. La presidenta de l'associació, però, assegura que això no era suficient.
Perquè en principi ells estaven convençudíssims de tancar l'oficina i que no hi havia res a fer. Vam estar el primer dia una horeta i mitja, dues, parlant, i al final vam aconseguir que s'ho repensessin. Van oferir aquests 2 dies presencials, limitats, i canviar el caixer automàtic. Vale? Però evidentment això no era suficient pel poble de Calonge. Pensem que el poble es mereixia molt més i que era un menyspreu per part de la Caixa deixar-nos sense aquest servei.
Així doncs, després els comerciants van tenir més reunions amb la Caixa. El Modena Pai explica que a més van rebre el suport de l'Ajuntament de Calonge i dels grups de l'oposició en tot moment. Després de l'última reunió que va tenir lloc aquest passat divendres, Páez diu que sembla que l'entitat s'ho ha repensat i finalment mantindrà oberta i en ple funcionament l'oficina de Calonge.
Hem tingut aquestes reunions, els hem expressat el que pensàvem i els hi vam comentar aquest divendres, que va ser l'última reunió que vam tenir, les accions que teníem pensades. I llavors, em sembla que al final ens han escoltat, s'ho han repensat i al final han decidit mantenir la caixa oberta. Ens n'alegrem moltíssim que al final la Caixa hagi recapacitat i que ens hagi escoltat i que realment li importi l'opinió de la gent, no? I això és un gran què.
Doncs enhorabona als veïns de Calonge, que finalment se n'han pogut sortir.
A cavall de 2 llocs, despullat vers el món, esquivant decisions, somiant que perdo avions, no tingués-me per res, tants anys i només he après, que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar.
I amb aquesta música de Masoni, amb aquest No tinc temps de l'any 2006, volem posar, perquè a més és una de les cançons que encara són els seus concerts i que aconsegueix posar dempeus a tota la concurrència, us expliquem que els festivals de la Costa Brava i el Pirineu de Girona es reactiven i es reivindiquen sota la marca CBG Festivals.
Amb la represa progressiva de la normalitat en el sector cultural del país, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona se suma a la reivindicació del pes de la cultura dins la cadena de valors per al sector turístic de la demarcació, amb la renovada marca i plataforma Costa Brava Girona Festivals. La marca es materialitza i es reactiva mitjançant la plataforma web que ofereix a l'usuari un cercador on trobar festivals per tipologia, data o estació de l'any i municipi. Els festivals que es difonen presenten cartell, enllaç al web oficial i a xarxes socials on apareixen els concerts i els espectacles artístics programats, així com sistemes de reserva i d'adquisició d'entrades. A web compta amb una secció específica d'experiències en què es mostra una selecció d'activitats i serveis que poden complementar i ampliar les estades dels usuaris i visitants de la destinació amb propostes com ara rutes, visites a museus o exposicions, entre d'altres. Costa Brava Girona Festivals difon els festivals de música programats per aquest estiu, com ara la Fònica de Banyoles, l'Emergent al Gironès, el Portalbau de l'Escala, un so de cobla de Palamós o els festivals de Begur i Cadaqués. També potencia festivals icònics i de renom internacional com el Porta Ferrada de Sant Feliu, el Festival Castell de Peralada, el de Torroella de Montgrí o el Festival dels Jardins de Cap Roig. És remarcable també la incorporació de nous festivals com el Som de Mar a Lloret de Mar i el Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà.
Doncs, feta la crònica, explicar-vos també que ahir, justament això, aquesta marca CBG Festivals es va presentar en roda de premsa.
Abans d'ahir, en el decurs d'una roda de premsa, Jaume Dolçat, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, juntament amb els directors de 3 festivals representatius de la demarcació, van presentar la marca posant en relleu el gran dinamisme econòmic que generen els festivals en el territori i l'èxit que suposa el treball conjunt amb els agents locals com la restauració, el comerç o l'hostaleria. Els participants han coincidit a confirmar l'aposta per la promoció conjunta i per la compartició de coneixements i experiències. Finalment, en el decurs de la roda de premsa es va presentar el vídeo promocional Costa Brava Girona Festivals, la banda sonora del teu estiu, que mostra alguns dels festivals d'aquest estiu i els espais i entorns naturals i patrimonials que els acullen.
No tenim temps per pensar, no en tenim massa, però sí que tenim temps per seguir parlant de música.
He pintat l'horitzó per sanar les penes.
I d'en Masoni a la Bet, que serà una de les protagonistes de la segona edició del festival Musica't de Pals, un festival nascut en plena pandèmia i que oferirà quatre concerts gratuïts de la mateixa Bet, també de la banda Ginestar, Increixendo i també dels Reggae per Xics. El cartell es completa amb els Amics de les Arts i també amb Sant Josecs, actuacions que tindran preus simbòlics, gairebé de 3 i de 12 euros, respectivament, segons ha subratllat l'organització Eugènia.
Exacte, de fet seran a 12 i 3 euros respectivament. El festival tindrà lloc del 3 de juliol al 21 d'agost a dos escenaris diferents del poble, la plaça Catalunya i la zona del pavelló. La regidoria de Cultura de l'Ajuntament, Mireia Bonilla, subratlla que l'objectiu és proposar una oferta de qualitat accessible per tothom i singular, diferent del que s'ofereix a la zona, en format reduït i amb encant, apostant, diu, per espais emblemàtics de Pals. Va ser l'any passat quan el Música de Pals va prendre el relleu al cicle de concerts de la Fresca que va arrencar l'any 2016. Així doncs, nascut a l'estiu de l'any passat en plena pandèmia, aquest festival aprofita la millora de la situació sanitària per fer un salt endavant i consolidar-se, diuen, com una de les cites imprescindibles de l'estiu empordanès. A més, sumant un factor diferencial evident de la resta dels festivals, que és que la majoria de concerts són de franc. El director del Musica't, Roger Vidal, ha explicat que el festival fa una clara aposta pels artistes locals que canten majoritàriament en català.
Posa't-hi una mica més de detall, encetarà el cicle Increixendo. Serà el dissabte 3 de juliol i ho faran amb un concert gratuït.
El grup guanyador de la segona edició del concurs de TV3, Oh Happy Day, continua presentant Inesperat, el seu tercer àlbum de consolidació d'un projecte que no para de créixer. També seran gratuïts els concerts de la Bet, el dia 24 de juliol, que presentarà Oxigen, el seu disc de retorn als escenaris, i el de Reggae per Xics, el dia 8 d'agost, que tornarà a oferir un espectacle que marida amb el públic familiar. El concert del cantautor bisbalenc Sant Josecs, presentarà l'àlbum Dos Somnis, serà el diumenge 11 de juliol, i el dels Amics de les Arts, que presentaran El Senyal que esperava, serà el dia 7 d'agost. El festival culminarà el dissabte 21 amb una actuació gratuïta de Ginestar, banda que lideren els germans Júlia i Pau Serrasoles, un dels noms de l'escena emergent.
Jo vull fer-ho amb tu. Doncs posem-hi una mica més de detall. Roger Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
En Roger Vidal és el director, el responsable de la programació d'aquest festival Musica't, que, dèiem, s'explicava ahir. Quin element diferencial aporta aquest festival a tota l'oferta de l'escena de música en viu del Baix Empordà?
Jo crec que ho podríem definir amb la paraula territori. Territori perquè és un cicle pensat des del territori, amb gent que hi treballem i que vivim al territori, tota la gent amb qui treballem de l'equip és gent d'aquí, per tant crec que això és un fet diferencial respecte a altres festivals. Això és, diguéssim, és el tema més tècnic, i després a nivell més artístic sí que destaquem que programem artistes i propostes que també certament són arrelades al territori. Per exemple, tenim el cas de Sant Josecs, que cantautor bisbalenc...
T'ha agradat que li diguem Sant Josecs o no?
Bueno, jo crec que ell hi està acostumat una mica, eh? És com també altres artistes de la comarca que també canvien els accents.
Parlarem amb l'Eugènia, perquè jo quan l'he sentit allà dir Sant Josecs he pensat, no sé, Wisconsin, Nevada...
Sí, bueno, també tenim el cas d'un altre bisbalenc músic que, en comptes de dir-li arbres, molta gent li diu
arbres. És veritat.
Tant, sí, sí. Per tant, veig que és algo que molt nostrat d'aquí, de la nostra terra.
Sí.
Doncs, per exemple, el cas de Sant Josecs, el que volia destacar, per exemple, quan parlava de territori, és que ens ha anunciat que farà un concert presentant el seu darrer disc, però que també recuperarà del projecte aquell que havia fet, que es deia Cantut,
sí,
algunes cançons de tradició oral de la zona. Crec que és algo molt xulo que pot oferir, que crec que és una cosa també a tenir en
sí,
compte.
Sí, és fantàstic aquell disc.
Doncs ell recuperarà i crec que farà algunes cançons que en aquell disc no hi eren, no les va recollir, i que ens les oferirà quasi ben exclusiva al concert que el tindrem a Pals.
Ah,
i després, per exemple, un altre artista molt implicat al territori són els Increscendo. Els Increscendo van guanyar fa un parell d'anys el Premi Espaiter, un premi que, per exemple, aquest, ara fa pocs dies, no? Crec que ahir o abans d'ahir...
Abans d'ahir explicàvem que l'havia guanyat en Masoni, també.
Exacte. Doncs, en aquest cas, fa un parell d'anys els van guanyar ells, i a part, el director del grup té molta implicació en Pals, ja que té un celler, el Mageli, que per tant vol dir que també, no, des del poble es fa una aposta, en aquest cas, pues, per gent propera. I a part també, doncs, tenim tota la resta d'artistes de renom, emergents, com són el Ginestà, que jo estic convençut que seran un dels noms a tenir en compte. També tenim la Bet, que fa, crec que ja són, eren 6 anys sense cap novetat discogràfica, i la podrem gaudir aquí a Pals. Tindrem el Ri per Xics amb un espectacle familiar. L'any passat vam començar a apostar per fer un dia adreçat als més petits de casa, ho vam fer amb el Xiula, i aquest any el portem al Rigui per Xics. I després també un dels plats forts és els Amics de les Arts, que cal destacar que és un dels dos concerts que fem amb entrada de pagament, però que són 12 euros i que creiem que és un dels preus més assequibles a tot l'estiu per poder veure un grup de la talla com els Amics de les Arts.
Sí, certament. Sí, parleu també de foraments o de concerts, diguem-ne, de reduïts, per dir-ho d'alguna manera, de format reduït, ara que no em sortia la paraula. De quantes persones estem parlant i quins i on seran els escenaris?
Clar, nosaltres parlem de formats reduïts en el concepte més de festival, i quan tenem, o el que pot entendre més la gent, de festival relacionat a l'estiu. Però estem parlant d'uns aforaments que van entre les 300 i 400 persones en funció de l'espai. Tots ho fem amb espais molt amples, a l'exterior, i la idea una mica és continuar donant aquest punt de seguretat que la gent pot tenir, no?, davant aquests últims mesos que hem anat passant, doncs que la gent es continuï sentint segura. Per això ho volem fer sempre en espais exteriors i en espais molt amples, com és aquest cas l'aparcament que hi ha al costat del pavelló esportiu, i després plaça de Catalunya. Són dos espais que ens permeten això, que la gent, en funció del que la normativa ens demani, si es pot anar sense mascareta o no, etcètera, etcètera, si s'ha de mantenir distàncies de seguretat o no, que la gent continuï tenint aquesta sensació de seguretat, perquè entenem que fins que la gent no normalitzi una nova situació, doncs crec que també està bé tenir el recurs aquest, que la gent se senti còmoda. A part, també són espais on hi ha aparcament a prop, hi ha restauració, per tant, crec que és important. De fet, la idea també amb els horaris i els espais és convidar tothom que pugui passar aquell dia o aquella tarda a Pals, no? Pot venir a donar un vol a la tarda, sopar alguna cosa i després anar al concert. Per tant, crec que és un pla fantàstic per passar un estiu.
Ens has de dir nosaltres, que som d'allà, imagina't. Heu anunciat que els festivals són gairebé tots de gratuïts, l'accés gratuït, excepte San José, que té un preu de 3 euros, els Amics de les Arts, que té un preu de 12, i sí, el concert, el format que oferiran és el concert que ofereixen normalment, amb el plus afegit en el cas de San José, és això que ens has explicat. Diferència de preu, entenc que l'assumeix l'Ajuntament, i quin pressupost té el festival?
Clar, la idea una mica del preu és per donar un cert valor a les propostes musicals. Estem molt acostumats a que la gent, bueno, fins a cert moment, no?, fa una època, festes majors, programacions, molta cosa era gratuïta. Nosaltres, a poc a poc, volem anar incorporant la idea que, poc o molt, algun tipus de concerts, en funció dels espais i de les infraestructures que necessitis, necessiten un ingrés extra a través de les entrades, però ho fem amb preus que són molt i molt populars. Són preus entre 3 euros, o sigui, a San José 3 euros, no s'afegeix cap tipus de comissió, i Amics de les Arts 12, que és un preu que, per veure un grup com ells, acostumats a veure'ls aquest estiu per la zona, que les entrades costen pràcticament més del doble, doncs crec que és algo important. I després el pressupost sí que Tota el que és el festival se sustenta gràcies al pressupost municipal i també destacar doncs, totes les ajudes que es poden rebre a través de la Diputació i sobretot també gràcies al Departament de Cultura a través d'aquests programes com Programa.cat que són eines que permeten que els ajuntaments i promotors doncs tinguin una via extra d'ingrés.
Perquè, Roger, no us fa patir que la gratuïtat dels concerts acabi en algunes desercions de gent que s'hi apunti, que s'inscrigui, que reservi la seva entrada i que acabi no venint?
Nosaltres tenim l'avantatge que l'any passat vam fer un festival amb el mateix format, amb noms també superimportants com Roger Mas, Six Sisters, El Xiula, i tots els concerts eren gratuïts amb reserva prèvia. Per tant, amb un any com l'any passat tenim l'experiència i va ser una experiència molt grata. També en el tipus d'espais que fem ens permet jugar molt amb els aforaments en funció del moment. Evidentment, tots aquests concerts gratuïts que es fan amb reserva prèvia per aquests concerts que fem a pals com altres, nosaltres com a promotora com que diem altres, ja contem que evidentment hi ha un tant per cent de gent que t'acaba fallant, però per això també nosaltres remarquem sobretot quan gent fa reserva, que és una reserva que té una validesa fins a 10 minuts, un quart d'hora, després de l'hora d'inici del concert, i l'avantatge de fer-me un lloc tan fantàstic com Pals és que la gent que no ve és substituïda ràpidament per gent que ve passar la tarda al poble, veu que es fa un concert i s'apunta a última hora. Per tant, amb això l'experiència ens ha portat que tampoc és un hàndicap que ens trobem ara mateix.
Roger, en un marasme de festivals, just abans de parlar de música, et parlàvem d'aquesta presentació d'aquesta nova marca de CBG Festivals, que agrupa o que fa de paraigua conjunt de tots els festivals de la Costa Brava i del Pirineu de Girona. Com es pot destacar un festival com aquest en un marasme tan bèstia de festivals d'estiu que es fan al llarg i ample de, ja no de tota la comarca, sinó de tota la demarcació?
Clar, jo crec que aquest any i el passat no ens ho hem pogut destacar per la situació que és, però crec que l'any vinent, si tot va bé, tindrem un gran atractiu, que és que podrem recuperar com... De fet, el Musicat, vaig un apunt molt ràpid, neix d'un cicle de les fresques que es feien des del 2016 i es feien dos concerts a la zona, a la Cala Pruna i a la plaça de l'Ajuntament. La idea és que, de cara a edicions futures, aquests concerts es puguin recuperar en aquests espais, o sigui, que el Musicat pugui entrar més cap al Pedró i fer uns espais únics com Cala Pruna, que l'any passat sí que vam poder fer un concert, o, per exemple, fins i tot anar al Mirador. O sigui, són espais únics que això ja ens diferencia molt de la resta de festivals. També és un festival que, si ens concretem amb la zona, hi ha molts festivals que és el que dèiem, són festivals pensats no sé com dir-ho, més en el nivell de voler vendre moltes entrades, pensats en artistes de gran nivell, inclús internacionals, i crec que nosaltres el que estem fent, com deia al principi de l'entrevista, és posar la paraula territori al centre. Fer propostes properes, que tinguin o intentar buscar certa vinculació amb Pals de diferents maneres, i pensat per la gent de fora, evidentment, però també oferir una programació tan fantàstica com la que podem presentar enguany, pensada per la gent de Pals i per la gent de la comarca, que de vegades crec que es poden sentir exclosos d'altres programacions que es fan durant l'estiu.
Doncs Roger Vidal, responsable, és que no sé si dir-te director o responsable de programació o productor del festival o navalla suïssa del festival Musicat de Pals que s'acaba d'anunciar.
Sí, al final, cal dir-ho, la gent que organitzem això, al final, és gràcies a l'iniciativa de l'Ajuntament, amb la regidora, la Mireia Bonilla, i també la tècnica de cultura, l'Anna, i de musical, que fem la producció i direcció artística i tècnica, que acabem sent en total 4 o 5 persones, com a molt. Per tant, crec que també és de destacar que amb un equip tan petit com el nostre puguem tirar això endavant.
Doncs, deia Roger Vidal, gràcies per atendre'ns. Seguirem parlant d'aquest festival, que òbviament serà anunciat degudament en aquesta emissora, que per això som una emissora del poble que acull aquest festival. I seguirem parlant-ne i seguirem venint a veure els concerts que es puguin fer per fer-ne la crònica corresponent. Roger, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per la feina.
Adéu, bon dia i sort.
Adéu.
Un minut i tres quarts de nou, tenim pendent ja l'Ignasi. Mira, saludem-lo ara que no sigui dit. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, gràcies a Déu. Escolta, tenim un parell de notícies per explicar i ens posem de seguida amb tu, eh?
Perfecte, aquí estem.
Vinga, pausa i tornem.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
I del Festival de Música al Festival del Paladar, que suposa la Fira de la Gamba de Palamós, que s'ha ajornat fins al mes de setembre, Sergi.
L'Ajuntament de Palamós ha decidit no organitzar la Fira de la Gamba aquest mes de juny i ajornar-la al setembre. Segons informa Ràdio Palamós, ha estat una decisió fonamentada en criteris d'excel·lència. Tant el consistori palamosí com la resta de col·laboradors, que són la confraria de pescadors i els establiments comercials i de restauració que participen en aquesta fira monogràfica, han considerat que amb les restriccions actuals la Fira de la Gamba no hauria estat prou lluïda. La intenció era que la fira es celebrés aquest dissabte vinent, 12 de juny, just a continuació dels tres caps de setmana que s'han dedicat al Festival de Cultura Marinera Palamós Terra de Mar. Finalment, però, s'ha optat per traslladar a la Fira de la Gamba el dia 18 de setembre. Emili Colls, regidor de promoció econòmica de la localitat, ho argumentava així a Ràdio Palamós.
Bueno, en Fira de la Gamba entenem que és un espai on la gent hi va fer una experiència gastronòmica, no? I no l'entendríem d'una altra manera que no fos amb una, com hi hagi molta més obertura i amb un espai molt més obert i on sí que allà hi puguem tenir gent. Potser sí, potser acabarem de fer en reserva, però avui és una activitat on posem en valor un producte i on posem en valor la gent que ens fa aquest producte, no? Vull dir, no entendríem que anéssim molt, molt restringits per això. No és que l'hàgim anul·lat aquest any, l'hem posposada, que si Déu vol la farem el 18 de setembre, ho hem parlat en confraria, també els hi sembla bé, que ara mateix per dir alguna cosa amb totes les mesures prosicat que hi ha no tocava, perquè, bueno, aniríem amb un aforament molt restringit.
Doncs la d'enguany, que serà la setena edició d'aquesta fira.
Doncs sí, aquest event gastronòmic va néixer amb l'objectiu de donar a conèixer la marca de garantia de la gamba de Palamós i fomentar el consum de gambes mostrant diverses formes de cuinar-les i consumir-les. En la darrera edició, que es va celebrar l'any 2019, es van vendre 20.000 tiquets de tastets de gamba. La Fira de la Gamba té el seu emplaçament a la zona del Moll Pesquer i compta amb la participació d'empreses certificades amb la marca de garantia. Dels elaboradors de productes que tenen com a ingredient principal la gamba de Palamós i amb distribuïdors i peixaters especialitzats en la seva comercialització. L'esdeveniment també ofereix demostracions de cuina en viu i exposició i venda de productes gastronòmics que habitualment acompanyen la gamba, com ara l'arròs o el vi. S'espera que hi hagi una situació més favorable que l'actual pel que fa a mesures anti-Covid en l'edició d'aquest 2021, que està programada, com us dèiem, per al dia 18 de setembre.
Doncs 18 de setembre, apunteu-vos a l'agenda Fira de la Gamba, o al telèfon, que això de l'agenda és una mica anacrònic. 18 de setembre, dèiem, Fira de la Gamba. I abans de tancar el bloc informatiu, ens queda per explicar-vos que Palafrugell obrirà un procés participatiu per actualitzar el reglament del Consell Escolar Municipal.
L'Ajuntament de Palafrugell ha obert dins al seu web un espai de participació i consulta sobre el reglament del Consell Escolar Municipal. Cal esmentar que l'actual reglament es va aprovar fa 15 anys, concretament el 22 de febrer de l'any 2006. Passat tot aquest temps, ara ha arribat el moment de fer una revisió en profunditat i realitzar modificacions amb l'objectiu de que s'adapti al moment actual. Es valora l'oportunitat de poder incorporar la representació dels nous centres escolars i revisar la vigència dels representants i de les seves comissions. És, en definitiva, l'oportunitat de fer canvis en un sentit més ampli. És per això que s'obre un procés participatiu amb aquesta consulta ciutadana perquè qui vulgui hi faci aportacions i doni la seva opinió sobre les modificacions que es plantegen. El procés participatiu es va engegar el passat 1 de juny i estarà obert fins al proper divendres 18 de juny. Qui ho vulgui pot accedir a l'enquesta a través del web de l'Ajuntament de Palafrugell.
Gràcies, Jordi Gafes. Anem cap al cinema. Ara sí, Ignasi, bon dia de nou.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, com estàs?
Bé.
Doncs escolta, amb ganes de sentir-te parlar de cinema, de sèries i de tot això del que parlem els dijous a aquesta hora.
Sí, avui no porto gran quantitat de coses, eh? Ja aviso.
Jo tinc dos tràilers, és correcte això?
Sí, ho tens bé.
Doncs anem amb el primer, si et sembla.
Doncs va, anem... tenim una pel·lícula, per entendre'ns, a sales i una sèrie. Començarem per la pel·lícula, que és En un lugar salvaje.
Idi, ¿cómo te encuentras ahora mismo? ¿Qué sientes? Siento que me cuesta mucho estar con gente, porque solo quieren que me recupere. Así que no te ves capaz de compartir lo que sientes con los demás.
Comencem amb una pel·lícula, amb una comèdia, veig, eh?
Sí. I a més, en temps de confinament, crec que... si us heu plantejat deixar la ciutat i anar a viure al camp, potser aquesta pel·lícula us farà pensar que...
us fotrà les ciutat... ganes.
Sí, la ciutat no s'està tan malament.
Sí. En un lugar salvaje, explica'ns de què va una mica la pel·lícula.
Mira, això és la pel·lícula que l'ha dirigit i protagonitza la Robin Wright, val? Gairebé una mica també en solitari la protagonitza, tot i que també hi apareixen altres actors, com per exemple el Demian Bichir, que també entra en un moment s'involucra a la pel·lícula, però bàsicament és una pel·lícula de que ella sola, dirigida sola i protagonitzada, i el contacte d'ella amb la natura, els animals, etc. No? Ella li passa un trauma al principi de la pel·lícula, li passa una cosa que no explicarem, i aleshores no se sent capaç de connectar amb la gent, i tot allò que en algun moment a la vida li va semblar important ara ho és. Així que una mica farta de tot, el que fa és, escolta, me'n vaig al bosc, amb una casa allà a les muntanyes rocoses, agafo quatre llaunes i poca cosa més i ja m'espavilaré, perquè clar, ja no pots anar al supermercat, diguéssim que no hi ha res allà.
Clar, aprendré a anar a caçar, aprendré a fer... Sí.
I llavors, bueno, s'agafa una cabana, tot allò molt bé, però clar, què passa? La vida allà és dura, és a dir, l'aigua has de baixar fins al riu a buscar-la, carregar-la en galledes cap amunt. Quan ve la fred ni t'explico, no? Aleshores, clar, ella no està adaptada, no sap com actuar davant d'aquestes inclemències i bé, quasi es mor allà de fred fins que arriba un caçador local que la salva, i a partir d'aquí una mica ella ja trobarà la manera de redreçar la vida dintre d'aquest món tan diferent que és ja no el camp, sinó ja en una muntanya aïllada del món absolutament sense ningú.
Clar, és una cosa, una història de superació en definitiva,
Correcte, sí.
La Robin Wright, per posar-li una mica de context, és la dona de Frank Underwood a la sèrie House of Cards. No sé si per aquests codis és més fàcil identificar-la també, perquè...
Sí, la princesa prometida.
Exacte. Correcte.
Sí.
Molt bé, doncs En un lugar salvaje, primera pel·lícula que ens recomana l'Ignasi, pel·lícula allò intensa, densa, si voleu passar una estona, seleccionada també a Sundance, el Festival de Cinema Independent.
Sí. No confondre amb la que s'estrena la setmana que ve, que és Un lugar tranquilo.
No, fas bé de dir-ho,
Sí, ho dic perquè la setmana que ve s'estrena aquesta pel·lícula, que és molt esperada, i pel títol, clarament, jo crec que l'han posat perquè intentem relacionar una cosa amb l'altra.
Doncs, escolta, tenim en aquest cas una sèrie. Som-hi?
Sí, som-hi.
Vinga, som-hi. I know what this place is. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay.
Please sign to verify this is everything you've ever said.
This is absurd.
Sign this too.
Ignasi, parla'ns de Loki.
Això és Loki, és probablement una de les sèries més esperades d'aquest any, que arribés a Disney Plus, relacionada amb les pel·lícules de Marvel que estan arribant en els cinemes i que tornaran a arribar als cinemes en les properes setmanes. I hem vist fins ara WandaVision, hem vist Falcon and the Winter Soldier, i aquesta era un concepte també una mica diferent a totes aquestes, potser més a prop de WandaVision, si tu vols, però que continua la trama concretament del personatge de Loki allà on l'havíem deixat a l'última pel·lícula de Los Vengadores Endgame, mm-hmm. que és aquella pel·lícula que ho va patar absolutament tot el món. Allà ens trobàvem que ens presentaven tenim el personatge de Loki que en un dels viatges en el temps que feien els Vengadores en aquella pel·lícula anaven, per entendre'ns, en el moment temporal on succeïa la primera aparició de Loki en una pel·lícula de Los Vengadores, era la pel·lícula del 2012. I aleshores, en aquell moment, aquell Loki que havia de tenir una història en concret, per un tema casual, acabava viatjant en el temps. Mm-hmm. I aleshores aquell Loki que havia de tenir una vida, que havia de morir en un moment determinat, resulta que salta d'allà. I que va parar al desert del Gobi, val? Que és aquí on comença concretament la pel·lícula, sabem on ha anat a parar, i allà el detenen els agents temporals, que és aquí on ens presenta aquest concepte, que són una mena de buròcrates, que el que es dediquen és que si hi ha algú que altera la línia temporal, que viatja en el temps o que pot fer alguna cosa que canvia el curs dels esdeveniments, doncs et detenen. Carai. Aleshores, sí, et sotmeten a judici, i allà decideixen què han de fer amb tu, si t'han d'eliminar o si han de resetejar la teva línia temporal o si et tornen a posar allà on eres una mica oblidant de tot plegat, no? Aleshores, decideixen què fer amb aquestes anomalies. I aquest capítol, aquest primer capítol, és bastant diferent a el que ens podíem, en teoria, imaginar, perquè sí que a través dels tràilers i tal semblava una sèrie més dinàmica, però almenys aquest primer capítol ha estat de diàlegs molt llargs, se'ns expliquen un munt de coses i veiem aquest Loki, que de fet el que recuperen aquí, el personatge que interpretava Hiddleston en aquella pel·lícula que era dolent, que llavors es va anematitzant amb la resta de pel·lícules Marvel i era un personatge, bueno, que ens va arribar a caure bé i que no acabava de ser dolent del tot, doncs aquí aquest viatge, diguéssim, el fa una mica en un sol capítol. No explicarem exactament com acaba passant, però sí que és d'aquesta manera. I la sèrie està, bueno, és brutal, en quant a disseny de producció, per exemple, és a dir...
Sí, sí, deia, just el que es veu al tràiler, el nivell d'això, del disseny de la producció és xulo.
Sí, pensa que tot és, o sigui, tot en teoria hauria de ser molt futurista, però els dissenys d'interiors, decorats, etc., és molt dels anys 70.
Sí, fins i tot té un punt d'estètica brutalista soviètica.
Sí, totalment. És allò... I allà és un món una mica estrany que ens van presentant. A més, hi ha un moment que t'expliquen una història de com funcionen les línies temporals, que t'ho fan així amb dibuixos animats que són totalment anacrònics, amb el tipus de dibuix animat que entenem avui en dia, i el nivell també d'interpretació és boníssim. Tenim a Tom Hiddleston, que és un actoràs, ja no només per el que ha fet amb Loki, sinó altres coses que ha fet com a actor, i Owen Wilson, que el recuperem en aquest cas en una sèrie, és un actor bastant habitual en les pel·lícules de Wes Anderson, i aquí és el coprotagonista, que és una mica el... per entendre'ns, un dels directors d'aquesta agència temporal.
Molt bé, Ignasi, què més ens queda per comentar abans d'acabar el programa d'avui, que ens queden 2 minuts justos?
Doncs res, només he volgut agafar 2 cosetes aquesta setmana, perquè crec que aquestes eren bastant potents i volia allargar una miqueta, i ja preparar una mica el que vindrà, que ja... La taquilla als Estats Units comença a recuperar xifres econòmiques de nivell post-pandèmia, s'acosta, i això farà que comencin a arribar també estrenes potents aquí, que ja està passant una mica, i veurem si també doncs, els cinemes comencen a animar-se.
Veurem si s'animen, que les sales de cinema ara mateix necessiten, com l'aire que respirem, necessiten de l'afluència de gent per poder seguir existint, vaja.
Sí.
Ignasi Arbat, gràcies una setmana més.
Doncs la setmana que ve hi tornarem. Una forta abraçada.
Que vagi molt bé. Adéu, salut i cine.
I tant.
Adéu, vinga. I a les portes de tancar el supermatí d'avui, com sempre, fem un últim repàs a la previsió meteorològica.
Ja fa alguns dies que les previsions parlem d'ambient estiuenc i avui el temps tornarà a complir aquesta condició. Tot i les nuvolades de tarda que quedaran lluny de nosaltres, l'atmosfera ja comença a escalfar-se i els dies es van fent més llargs. Les dues premisses bàsiques que anuncien que tenim el solstici d'estiu a prop. Avui dijous serà una jornada amb predomini del sol i la calor del migdia portarà els termòmetres a passar dels 30 graus a la comarca del Baix Empordà. Avui també notarem l'ambient càlid amb temperatures mínimes que podran pujar fins als 15 graus. Així doncs, pocs canvis a la meteorologia del dia, només alguna nuvolada llunyana de tarda i la previsió d'un divendres no gaire més canviant, amb nuvolades que afectaran a les comarques més interiors gironines.
Gràcies, Marc Vilà, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, la redacció de Ràdio Capital, la Ràdio de l'Empordà, gràcies a vosaltres per fer-nos confiança. Si voleu seguir informats, podeu fer-ho a través del web radiocapital.cat o subscrivint-vos al nostre correu electrònic. Rebreu cada dia un informatiu a la una, puntualment a la una del migdia. El supermatí torna demà, puntualment a les 8. Que vagi bé, que tingueu bon dijous.
Supermatí, amb en Miquel 40.